la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova entrega de la llanterna màgica, el programa apte per a tots els públics. Edició número 187 des dels nostres inicis i tercera d'aquesta sisena temporada. Un dia més us convidem a que us quedeu amb nosaltres el que resta d'hora. El director de cine, Mario Camus, va traspassar el passat 18 de setembre als 86 anys a Santander, la ciutat que el va veure néixer. Amb la seva mort se'n va un mestre del cine espanyol, un creador que va saber explicar històries des de la sequedat del nord, una sobrietat que utilitzava per narrar els seus sentiments més profunds, sense escarafalls, probablement en comunió amb la literatura espanyola dels seus contemporanis. Una inspiració que per a un devorador de llibres com va ser ell, li va suposar un motor narratiu. Amb la seva filmografia, el director va deixar testimoni de l'evolució del seu país, Espanya, passant per diferents èpoques. Però abans de parlar d'això, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, som-hi!
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Mario Camus és una d'aquestes persones del que la seva vida, indubtablement, mereix el nostre interès pel nivell d'influència que ha tingut a la nostra història. Comprendre l'existència de Mario Camus és comprendre més sobre una època concreta de la història del gènere humà. Mario Camus García va néixer a Santander un dissabte 20 d'abril de 1935. Només acabada la Guerra Civil, el jove Marius va iniciar els seus estudis al temps que va anar descobrint el món del cine a partir de les sessions que podia veure en els locals improvisats per aquest menester. La lectura també va ser una altra de les seves passions des de ben nen. Mario va estudiar dret a Madrid, una carrera que no li interessava gens, però que li va servir per mantenir-se ocupat fins complir els 21 anys, l'edat mínima per ingressar a l'Escola Oficial de Cine de l'època. L'any 1956, amb 21 anys ja complerts, va matricular-se a l'Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, un centre creat l'any 1947 amb l'objectiu d'atendre millor a la formació teòrico-pràctica de l'alumnat en les disciplines que conformen la producció cinematogràfica. L'any 1951, al crear-se el Ministeri d'Informació i Turisme, l'Institut s'integra en aquest departament i l'any 1962 canvia el seu nom pel de Escuela Oficial de Cinematografia. Durant els anys que va estar estudiant en aquesta escola, Mario va tenir l'oportunitat de veure molt de cine. Va escriure tot el que va poder i especialment va col·laborar amb Carlos Saura en el guió de Los Golfos. Va ser una època on el seu treball el va allunyar de l'Escola Oficial de Cine, on va tornar per diplomar-se com a director l'any 1962 amb una pràctica que va titular El Borratxo, després d'haver escrit també el guió de Yang Sánchez. La seva vocació de guionista no li va impedir donar el pas cap a la direcció. Després de col·laborar en diversos curtmetratges, Ignacio Iquino el va contractar per dirigir Los Farsantes, producció de l'any 1963, on el cineasta retrata les vicissituds d'una companyia de teatre, amb poca fortuna, en el seu recorregut pels pobles espanyols. Los Farsantes va ser la primera pel·lícula del director basada en el llibre Fin de fiesta, de Daniel Sueiro, que també va participar en la confecció del guió. El realitzador va buscar reflectir la problemàtica social de l'Espanya d'aquella època, mitjançant les peripècies d'un grup de còmics transhumans amb la seva peculiar filosofia de vida. El repartiment estava format per excel·lents actors dels anys 60, com Margarita Lozano, Luis Ciges, Amapola García, Ángel Lombarte, Consuelo de Nieva, José María Ubiés i José Ribelles. L'estrena de la pel·lícula no va tenir la repercussió necessària per tal de que tot el món parlés de Camus com el jove director del que s'havia d'esperar moltes coses. Thank you.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
El cineasta va plasmar un nou tema realista al poder dirigir el seu propi guió, Jon Sánchez, sobre el món de la boxa. Aquesta és una pel·lícula, la segona del director, basada en un conte d'Ignacio Aldecoa, pertanyent al llibre El corazón y otros frutos amargos. El cineasta era amic personal de l'escriptor i molt admirador de la novel·la realista social espanyola. Un jove d'una família humil de l'Hospitalet, anomenat Paco Sánchez, desitja obrir-se pas en el món de la boxa. El problema se li presenta en haver de decidir si ser un professional honrat, camí pel qual no arribaria molt lluny, o deixar que el seu apoderat el porti a l'èxit sense preocupar-se de com ho aconsegueix. La decisió porta implícits sacrificis, alguns molt difícils d'acceptar. Jon Sánchez va rebre l'any 1964 una menció especial del jurat en el Festival de Cine de Valladolid. Camus adaptaria dues obres més d'Aldecoa, l'any 1965, con El viento solano, i l'any 1975, amb Los pájaros de Baden-Baden. A destacar també la bona feina de Julián Mateos, interpretant el púgil protagonista. Con el viento solano adapta una novela homónima de Ignacio Aldecoa, publicada l'any 1956. El llibre és la segona part de l'exitosa El fulgor i la sangre, encara que amb dos llibres poden llegir-se de forma independent. Les dues novel·les expliquen el relat de Sebastián, un gitano de 28 anys del que la seva vida canvia radicalment arran de matar un home. A partir d'aquest moment comença una fugida on ha d'enfrontar-se tant als seus perseguidors com als seus sentiments de soledat i culpa. Va quedar pendent una tercera publicació sobre el món dels toros per conformar una trilogia titulada L'Espanya immòbil, però que no va poder finalitzar. La pel·lícula és un relat sec i concís del turment psicològic pel que travessa un home en conflicte amb si mateix, paper que interpreta el ballarí Antonio Gades. Imperio Argentina interpreta un petit paper com a mare del protagonista. Tot i que el llibre va ser Premi Nacional de la Crítica, la pel·lícula no es va quedar enrere i va rebre una nominació a la Palma d'Or del Festival de Cannes.
La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua embistiendo al ver que se ha ido. Ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná es pintado de amapola y de aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de los cielos le bañan de plata y el torito que es bravío de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. La luna viene esta noche con una bata de cola y el toro la está esperando entre la jara y la sombra. En la cara del agua del río donde duerme la luna, ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná es pintado de amapola y de aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de los cielos le bañan de plata y el torito que es bravío de casta valiente, el rocío de las flores le lava la cara. El rocío de las flores le lava la cara.
La passió de Camus per les adaptacions d'obres literàries és una constant des dels seus inicis. La literatura i el cine mantenen una relació de vasos comunicants que, més enllà dels encerts i fracassos derivats del trasbassament, implica sempre la comparació entre l'obra original i l'adaptació. El cineasta ha estat qualificat com el director que va escurçar la distància entre el cine i la literatura, però el fracàs comercial que va patir amb Con el viento solano el van dur a dirigir projectes més comercials que no s'acostaven especialment als seus interessos. Això sí, li van servir per afermar els seus coneixements i la seva economia personal. Són pel·lícules interpretades pel cantant Rafael, Sara Montiel o Ornella Muti, entre d'altres.
Mm.
La llanterna màgica. 6 anys al teu costat.
Van ser anys en els que va treballar intensament a Televisió Espanyola, mitjà pel que va dirigir diversos documentals de la sèrie Conozca usted España, Históricos del Balompié, Cuentos y leyendas, Si las piedras hablaran y Los camioneros. Però el director mai va acabar de desvincular-se del tot de la televisió. Va ser precisament en aquest mitjà on ens va oferir una mostra del seu saber fer amb la sèrie Curro Jiménez. El públic de finals de la dècada dels 70 no estava habituat a veure sèries de producció espanyola, així que Curro Jiménez va ser tot un esdeveniment per l'època. La producció original de Televisió Espanyola, creada per Antonio Larreta, va comptar amb 5 reconeguts directors espanyols: Joaquín Romero Marchent, Francisco Rovira Veleta, Antonio Drobe, Mario Camus i Pilar Miró. El personatge de Curro Jiménez va estar inspirat en el bandoler Andrés López, el barquero de Cantillana. Per donar-li vida van comptar en Sancho Gracia i, completant l'elenc, Álvaro de Luna, José Sancho i Francisco Algora. Sense abandonar la televisió, possiblement el mitjà que, si més no, durant una època va ser el que li va permetre tenir una certa estabilitat econòmica, Camus va rebre l'encàrrec de la televisió pública d'adaptar Fortunata i Jacinta, la novel·la de Benito Pérez Galdós, principal representant del realisme espanyol e impulsor de la novel·la històrica. Camus va saber captar en aquesta sèrie de 10 capítols no només el cor de l'obra de Galdós i els seus personatges, buscant sempre una gran fidelitat al relat, sinó també els elements clau al voltant dels que s'articulava el realisme de la literatura del segle XIX, traslladant-ho al llenguatge audiovisual. A l'obra de Camus s'aprecia la voluntat de ser un mirall objectiu de la realitat, que no jutja, o almenys no d'una forma evident, però sí mostra les llums i les ombres de la societat perquè l'espectador les interpreti. Fortunata i Jacinta ens mostra la diferència de classes d'aquella Espanya entre 1869 i 1876, encarnada per dues dones de diferent procedència social. Per una banda, la cabalada Jacinta, interpretada per Maribel Martín, i la humil Fortunata, a la que dona vida una jove Ana Belén.
Thank you.
L'any 1982, coincidint amb el seu retorn al setè art, el cineasta adapta per a la pantalla gran La colmena, de Camilo José Cela. La pel·lícula ens mostra la societat espanyola que intenta recuperar-se en els anys posteriors a la postguerra. En el Madrid de 1943, cada persona és un món i cadascun d'aquests mons l'eterna tragèdia. La fam i la misèria s'alien amb la soledat, la fantasia i l'estima amb la supervivència. Una genial pel·lícula costumista amb una magnífica ambientació. La cinta compta amb tres grans puntals que suporten aquest projecte. En primer lloc, l'excel·lent direcció. Per altra banda, un guió molt bo de José Luis Dibildos, amb l'ajut de Cela, que fa una adaptació supèrbia de la novel·la del nostre Nobel de Literatura de l'any 1989. I per finalitzar, un elenc d'actors de primer nivell. Van participar en aquest projecte Luis Escobar, Charo López, Fiorella Faltoyano, Concha Velasco, José Sacristán, Emilio Gutiérrez Cava, Mari Carrillo, José Luis López Vázquez, Francisco Raval, José Sazatornil, Antonio Resines i María Luisa Ponte, a més d'altres que ja començaven a destacar com Imanol Arias, Victoria Abril i Ana Belén. L'obra de Camus va obtenir ni més ni menys que l'Os d'Or del Festival de Cine Internacional de Berlín de l'any 1983.
Apoya energía de la Varsovia. Mira, va a encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía hasta que en mi puerta aparece el caballo. Derramame las candelas y yo te dije caché. Ven y tómala en mis labios y yo fuego te daré. Dejaste el caballo y el hombre te di y fueron dos verdes luceros de mayo tu sopa a mí. Oh, verde, verde como la como el trigo verde y el verde, el verde limón. Ojo verde, verde, con brillo de faga que se enclava en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna. No hay más que unos ojos que mi vida son. Ojo verde, verde como la verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Vimos desde el cuarto despertar el día y sonar el arpa en la torre la vela. Dejaste mi brazo cuando amanecía y en mi boca un gusto de menta y canela. Serrana, para un vestido yo te quiero regalar. Y no te dije estás cumplido, no me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí y nunca otra noche es más bella de mayo he vuelto a vivir. Oh, oh, verde, verde como la verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojo verde, verde, con brillo de faga que se han clavado en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, es lucero ni luna. No hay más que unos ojos que vivía sol. Oh, verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón.
La llanterna màgica, el programa que s'escolta.
L'any 1981, l'escriptor espanyol Miguel Delibes va signar una de les seves millors novel·les, Los Santos Inocentes. Tres anys més tard va ser adaptada al cine per Mario Camus, que possiblement realitzés la millor pel·lícula de la seva carrera. Es comenta reiteradament que les adaptacions cinematogràfiques de les novel·les a la gran pantalla deixen bastant que desitjar, i de vegades amb tota la raó, però en aquesta ocasió el film és tan gran que potser fins i tot estigui per sobre de la pròpia obra literària, un fet poques vegades vist en el cine. Los Santos Inocentes és un retrat descarnat de l'Espanya negra dels anys 60. La trama ens explica la vida d'un matrimoni de camperols i els seus fills. La família treballa en una masia d'Extremadura a les ordres d'uns latifundistes de l'època. Aquests tracten els seus treballadors com si fossin animals, utilitzant la por com a arma de control dels mateixos. Paco el Bajo és el personatge principal de la pel·lícula. Representa la humiliació sense límits en el gènere humà. Azarías és el segon personatge principal de la història. Afectat per un retras mental, personifica la innocència i al mateix temps la venjança en el comportament humà. El senyorito Iván representa l'èlit social en el pitjor sentit d'aquest terme.
Thank you.
A l'apartat de reconeixements, Los Santos Inocentes va rebre un munt de premis. Tant Alfredo Landa com Francisco Raval, interpretant respectivament a Paco el Bajo i a Zarías, van guanyar el premi del Festival de Cannes al millor actor. Raval també va rebre el Fotograma de Plata a millor actor. La pel·lícula una menció especial al Festival de Cannes i va ser nomenada millor pel·lícula pel Cercle d'Escriptors Cinematogràfics d'Espanya. Superats aquests anys, Mario Camus va decidir, a més de col·laborar en guions de coetanis seus, continuar amb la seva línia personal que el va portar a La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, La russa, de Juan Luis Cebrián, Adosados, sobre la novel·la de Félix Bayón, i La ciutat de los prodigios, d'Eduardo Mendoza, sense oblidar-nos de les històries sobre algunes de les realitats que esdevenen a la societat espanyola de l'època. Un passat polític que persegueix el personatge de Sombres en una batalla, els negocis ocults de Amor propio o la relació que s'estableix entre nens i adults a El color de las nubes. A més, Camus va realitzar alguna incursió en el teatre, com a director de l'obra d'Antonio Gala, Por qué corres, Ulises?, i va escriure llibres de relats. Mario Camus és Premi Nacional de Cinematografia l'any 1985, Goya al millor guió original per Sombres en una batalla i Goya d'Honor l'any 2011. El passat 18 de setembre va morir Mario Camus, un narrador únic de l'Espanya d'altres temps, expert retratista de personatges innocents que omplen la seva obra i un inoblidable narrador del passat. Rebeu una salutació de qui us ha acompanyat al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.